Conversa de núvols. Eren tres núvols, un matí plaent, nous, escampats escabelladament. De bella gana, deia l'un, faria voltant el món, interminable via. És mon desig de cavalcar tot vent. El vent, deia el segon, desfilagar-se, és mal segur d'anar damunt davall. Val més durar tot un hivern, colgar-se damunt la neu quietament esparsa i ésser avar, aclofat en una vall. Feia el petit. Oh, corre, quin martiri! Durà, quin greu! Voldria avui, colpit pel sol vermell, quan de viatge em miri, fer-me encenar llardent i defallir-hi i estalviar-me l'ombra de la nit. Aquest poema, escrit per Josep Carner, pertany al recull El cor quiet de l'any 1925.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, avui és 25 d'octubre. Avui és un dilluns i, per tant, tornem a estar amb vosaltres amb el Tirant de Llibres. Avui el programa número 149. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom. Esperem que aquest programa us agradi. 149.
Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. I saludem també la nostra audiència, que setmana rere setmana ens escolta fidelment.
I animem a l'audiència a posar-se al nostre grup del Facebook. I recordeu el telèfon de l'emissora també, però potser voleu trucar. 93 864 12 21.
Bé, avui hem començat el programa llegint un poema de Carner, de Josep Carner, i tenim geografies literàries. Avui parlarem de Mercè Rodoreda i de la relació que va tenir amb Coll de Nargó. Però és que, a més, a literatura catalana, avui l'Emili Roig, el nostre benvolgut company Emili Roig, ens parlarà d'una figura fonamental en la literatura catalana medieval. Ens parlarà d'Ausiàs March.
Sí, però tot i així, no sé si recordarà l'Emili que teníem un poema pendent.
La setmana passada d'Estellers, em penso, oi?
Sí, no sé si el posem en un compromís, però esperem que avui el podrem sentir llegit.
Tenim també internet i llibres, oi, Jordi?
Sí, i tant. A internet i llibres parlarem d'una nova comunitat. Estem parlant del Facebook dels llibres. És Library Thing.
Tenim també una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. I tenim la Biblioteca Viva, oi, Joan?
Sí, parlarem de les novetats que ens ha fet arribar la responsable de premsa de la biblioteca de l'escorxador de Sant Celoni.
Una setmana més tenim la nostra lectora habitual, l'Helena Martínez Pons, que ens farà una lectura personal, una anàlisi personal del llibre de, creiem que és de Rhonda Byrne, El secret, un llibre que es diu El secret. I havíem de continuar el programa d'avui amb notícies, noticiari, oi, Joan?
Sí, hem de dir que ens hem hagut de saltar un espai, i ho hem de dir aquí, perquè la gent que ho ha rebut per Facebook ho ha de saber, que era Lletres i Música, un homenatge als Beatles, però per problemes tècnics aquesta vegada no ho podem fer, i el farem al programa 151, que serà després el que hi ha de dues, diguem-ne, programes que farem.
Molt bé, doncs, podem començar, som-hi.
Geografies literàries.
Bé, amigues i amics, són les 9:05 i estic continuant en directe a Punxet Ràdio aquí a Sant Celoni. Bé, no sé si us ha passat alguna vegada d'anar per poblets de Catalunya o de qualsevol altre lloc i entreu en llibreries petites, en llibreries doncs, de poble, i trobeu que Ves per on, hi ha algun llibre que explica algun aspecte vinculat amb la història o amb la geografia local d'aquell territori que estem veient. Doncs a mi això em va passar fa un parell de setmanes quan vaig estar a la Seu d'Urgell i em va caure a les mans un llibre sobre Mercè Rodoreda i la relació que va tenir amb el poble de Coll de Nargó. I em va cridar molt l'atenció perquè vaig pensar que aquest llibre seria difícil que el trobés a algun altre lloc. Concretament estem parlant d'un llibre escrit per Roser Porta i Toni Lara, que porta per títol Mercè Rodoreda i Coll de Nargó, i com a subtítol Romànic i Dones d'Aigua. Intentarem veure una mica a què es refereix això, aquest subtítol de Romànic i Dones d'Aigua. Aquest llibre, que està editat com a conseqüència de l'any Rodoreda, de l'any 1908 a l'any 2008, doncs resulta que aquest llibre està editat per Edicions Salòria, que és de la Seu d'Urgell, i va ser editat l'any 2008, com dèiem fa un moment. Té la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de Coll de Nargó. Els autors, de fet, com heu sentit que era un noi i una noia, la Roser Porta i el Toni Lara, doncs una, la Roser Porta, és filòloga i periodista. En canvi, el Toni Lara resulta que és fotògraf, bàsicament. I diem-vos això, suposo que els nostres oients, la nostra audiència, ja podrà deduir que es tracta d'un llibre que inclou moltíssimes fotografies, algunes antigues, i en blanc i negre, i altres en color, i precisament molt ben fetes, de elements concrets, de paisatges concrets de Coll de Nargó, precisament. Bé, jo no sé, Joan, si tu havies sentit a parlar mai de la relació entre Coll de Nargó i Mercè Rodoreda, perquè jo no.
Mai de la vida.
Mai de la vida. Bé, doncs resulta que això tot té una explicació. Sabeu que Mercè Rodoreda té quatre novel·les de joventut, aquelles quatre novel·les que va rebutjar.
Sí.
Concretament,
Soc una dona honrada, el que un pot...
Soc una dona honrada, publicada l'any 1933 per la Llibreria Catalònia.
Del que un no pot fugir.
Del que hom no pot fugir, el 1934, publicada també per Edicions Clarisme. Un dia en la vida d'un home, sí, de l'any 1934, també publicada per Proa, i Crim, de l'any 36, la col·lecció Codants Literaris d'Edicions de la Rosa dels Vents. Doncs resulta que una d'aquestes quatre novel·les, concretament la segona, Del que hom no pot fugir, resulta que està ambientada a Coll de Nargó. I llavors, el tema una mica, la relació ve d'aquí. Ara, la relació no és que comenci a partir de la novel·la, sinó que resulta que Mercè Rodoreda també va ser periodista, també es va dedicar al periodisme. Va publicar articles, entrevistes en mitjans relativament importants, com per exemple La Publicitat, Mirador, La Rambla. Però el que a nosaltres ens interessa és un article que va publicar l'any 1933, si no vaig equivocat, sí, l'any 1933, va publicar un article a la revista Clarisme, un article titulat precisament Coll de Nargó, en què el que feia en aquest article era explicar una mica una ruta que fa una noieta de Barcelona, una jove periodista, que va a aquest poble a explicar una mena d'inauguració d'una església, d'una mena d'ermita que s'ha restaurat. I llavors ja aprofita per fer una mica de recorregut turístic per explicar tota la zona, les virtuts d'aquella zona. Aquest article, ocupava tota una pàgina sencera. La nostra audiència no ho pot veure, però el tenim aquí sobre la taula amb una edició facsímil, aquest article de la revista Clarisme de l'any 1933. O sigui que l'origen, diguem-ne, d'aquesta relació entre Coll de Nargó i Mercè Rodoreda ja vindria d'aquí, vindria d'aquest article periodístic de l'any 1933. Seria després, l'any 1934, que va publicar aquesta altra novel·la. Una mena de novel·la, sembla, entre rural i psicològica.
Vols que respongui del que un no pot fugir? Quina és la resposta?
Digues.
Ningú pot fugir d'un mateix. Per això es diu, aquest títol porta aquest nom així. No, que no es pot fugir és d'un mateix. Per tant, si tens un problema, encara que te'n vagis a Coll de Nargó, el problema seguirà venint en tu. Això és el que no es pot fugir, un que és d'un mateix. Això és una mica, em sembla, si no recordo malament, el tema de la novel·la.
Bé, l'argument el puc explicar. Diu, apareix una jove autodidacta... No, diu, per construir la història, ara arriba la història d'una jove de ciutat, òrfana i solitària, que fuig a un poble per oblidar la seva relació amb un home casat i més gran. L'adulteri és un tema constant en aquesta narrativa, però l'únic que aconsegueix és embogir progressivament. O sigui, tracta el tema també de la bogeria, un tema que en la literatura catalana té moltes altres obres que l'han estat conreat.
O la infanticida, sense anar més lluny.
Per exemple...
O la bogeria d'Oller.
I n'hi ha un altre, per exemple, de Sebastià Joan Arbó, Notes d'un estudiant que va morir boig, curiosament publicada l'any 1933, també si fa no fa per aquests anys. I estava pensant també, que també surt citat aquí en el llibre, en un relat de Jacobé, de Joaquim Ruïra.
Sí, també.
Diu, a més d'aquesta bogeria de la protagonista, presenta un altre personatge boig, Cinta, una jove del poble clarament inspirada en Jacobé, una narració del 1909 de Joaquim Ruïra que diu que era una de les lectures preferides de la jove Rodoreda.
Home, Josafat també. Josafat acaba boig, el campaner de la Catedral de Girona. Per tant, la bogeria és un tema que és molt, molt recurrent, sí, dins de la nostra literatura.
Jacobé es tira d'alta baix o cau i es mata accidentalment.
Igual que la de Josafat, també.
Bé, doncs, si us interessa això que us acabem d'explicar, aquesta relació entre Mercè Rodoreda i Coll de Nargó, o si passeu per Coll de Nargó i us interessa doncs, llegir alguna novel·la que estigui ambientada doncs, en aquesta zona dels Pirineus, doncs podeu intentar aconseguir aquestes novel·les de la Mercè Rodoreda, del que com...
S'han reeditat o no? Em sembla
sí,
que sí.
Fa poc es van reeditar.
Totes, sí. Que sí?
Sí, totes quatre, tot i que, com sabeu, l'autora, la Mercè Rodoreda...
No volia.
No volia, Clar.
Però no eren tan dolentes, de fet, No eren tan dolentes.
Mira, aquella pregunta que té...
Tenen molts aspectes autobiogràfics, a més.
Sí, es veu que sí.
Sí.
Aquella pregunta que t'he fet al principi, que t'he dit... Sabies alguna cosa de la relació entre Mercè Rodoreda i Coll de Nargó? A la introducció d'aquest llibre ens ho expliquen, Diu, com que el periodisme ha estat una faceta molt poc coneguda de l'escriptora i la novel·la forma part del conjunt de narrativa de joventut que ella va voler silenciar, la relació entre Rodoreda i Coll de Nargó havia quedat obviada, no havia estat mai divulgada. Doncs aquest llibre del que estem parlant, aquest llibre de Roser Porta i Toni Lara, publicat l'any 2008, Mercè Rodoreda i Coll de Nargó, romànic i dones d'aigua, intenta d'alguna manera posar doncs, sobre la taula altra vegada aquesta relació. No hem parlat del subtítol, romànic i dones d'aigua.
I això?
Les dones d'aigua es fa referència a les fades, a una mena doncs, de les goges que deia Canigó. Recordeu Canigó, que hi ha una part d'aquest poema èpic... Ai, poema èpic?
Sí,
Canigó és èpic.
Ja ho he dit bé. Doncs d'aquest poema de Verdaguer en què apareixen com les dolentes de la pel·lícula, les goges. Doncs es veu que en aquesta novel·la de la Mercè Rodoreda, del que hom no pot fugir, es veu que apareixen més d'una vegada i més de dues i són precisament en part les responsables que la protagonista es torni boja.
I més bé aquest tema de les dones d'aigua apareix també aquí prop d'on estem nosaltres, a Gualba, amb el tema de les...
Del Gorg Negre, potser, no?
El Gorg Negre, també torna a sortir el tema d'aquestes fades que des de la nit el que s'endinsa per allà doncs, pot tenir una sorpresa i per tant és un tema prou...
No parlem tant, que acabarem tots ennaigats. Què us anava a dir? Aquest cap de setmana no heu pensat en un altre argument rodoradià amb el crim d'Olot?
No.
Com van morir les pobres persones en aquella residència olotina? Perquè els van fer ingerir...
Sosa càustica, no?
Salfumant. I qui volia matar els seus fills amb salfumant?
La Colometa.
Clar, per això que...
A la plaça del Diamant.
Quan deien... Quan parlant de la crueltat d'aquest home, que doncs els aplicava aquest mètode tan dràstic per portar-los a l'altra vida, o a l'altre barri, com vulgueu, sorprenia que no... tinguessin en compte aquest referent, perquè no és tant les ganes de fer patir com la desesperació que demostra l'ús del salfumant.
Carai. Una última cosa que volia comentar-vos sobre aquest llibre és que l'any 1967 es va produir un altre episodi en aquesta relació entre la Rodoreda i Coll de Nargó. I és que, quan ja la Rodoreda era una escriptora relativament coneguda, relativament famosa, perquè era una gran novel·lista, resulta que va tornar a fer una visita turística a Andorra i a Coll de Nargó. I en aquest llibre apareix precisament una fotografia on queda queda reflectit aquesta, aquest
67
viatge.
El 67 va ser, no?
El 67, l'any 1967. Diu que va, molts anys més tard, la Rodoreda va tornar a visitar el poble amb unes amigues, una pintora, i es van allotjar en un hostal.
No devia ser la Susina Amat.
La Susina Amat, sí, l'amiga pintora Susina Amat, curiosament. I la filla d'aquesta, Anna Maria Saludes.
Oh, i tant,
doncs sí,
que
sí,
encara
sí.
La recordava anys més tard.
Doncs bé, aquest és el llibre, editat per Edicions Salòria, dedicat a la relació entre Mercè Rodoreda i Coll de Nargó, romànic i Dones d'aigua.
Literatura catalana.
Bé, doncs ara parlarem amb Emili Roig, que avui precisament ens ha d'exposar, ens ha de presentar la figura d'Ausiàs March. Però em sembla, Emili Roig, que ja ets a l'altra banda del fil telefònic. Hola,
sí.
Bona nit. Sí,
hola,
em sembla
bona nit,
que hi havia un poema pendent. No sé si a tu et va bé llegir-lo avui, per això, eh?
Sí, sí, em va bé, sí, sí.
Perfecte.
Sí, perfecte. Doncs el poema que es feia és, i es titula Episodi 1, i diu així: nua dempeus, mentre et besa la boca i estranyament t'agrada la besada, i et va besar la rodona d'un pit florit, amb l'erèctil mugró, i et va recórrer la flairant nuesa, i et va agafar els malucs i les natges, amb tendres mans, de continguda fúria, amb reverent i molt devot silenci, i agenollat vas mirar el cos, mirant-te a tu, la florida estatura, i amb gest rabent va enfonsar el seu cap i va sentir la seva llengua, àvida, ben agafat el cul amb les dues mans, lliurant-te a doig aquell plaer més gran. I aquí tindríem el poema de les Pelles que es va quedar pendent la setmana passada. I per continuar, diguem que avui presentava la figura d'Ausiàs March. La setmana passada vaig dir que Pelles era el poeta més gran a València després d'Ausiàs March, per tant, avui tocava Ausiàs March. A veure, en principi, el que primer voldria dir és que la figura d'Ausiàs March és una figura curiosa, per una banda, per la seva producció literària, però sobretot també per la seva intensa vida amorosa que va portar. March era fill de Pere March i Lluís Correfoll i va néixer a Gandia. La data concreta del naixement no se sap, però s'estableix cap al 1397. No se sap en concret. El 1413, quan fa uns 16 anys, mor el seu pare. I, per tant, ell esdevé el cap de família, tot i que en aquella època, amb aquesta edat, se'l considerava donzell. De ben jove, i ja sent cavaller, participa en les campanyes militars d'Alfons el Magnànim, que du a terme per terres italianes, concretament a Còrsega, l'any 1420. Quatre anys més tard, participa en les noves campanyes del Magnànim, primer contra el Papa, i després en una segona campanya militar italiana a les guerres de Nàpols i Sicília. Diguem que per tots aquests serveis prestats a la corona, el rei li dona els privilegis feudals que ja gaudia per herència paterna i li dona en concret els llogarets de Vienne-Mierjo i les alqueries de Vienes i Bernissa, cosa que li proporcionaven bastants diners. I després, finalment, un nou privilegi que rep de mans del rei és el títol de falconer major de la casa del rei, que diran que no era altra cosa que preparar-li els falcons, ensinistar-li els gossos de caça per quan el rei volgués anar a caçar a la Bufera de València. D'aquesta manera, Ausiàs March començarà a fer vida entre Gandia i València. València tenia un palauet al carrer de Cavallers, que és un carrer de València que estava tot ple de palaus de la noblesa. I diguem que fins aquí una vida una mica professional, i a partir d'ara us conté la vida, diguem, amorosa, i diguem que fins als 40 anys Ausiàs March no es casa, i es casa per primera vegada amb una noble de Gandia, Isabel Martorell, que no era una altra que la germana d'un altre famós escriptor de Gandia, Joan Martorell, l'autor del Tirant. Per tant, Ausiàs i Joan Martorell esdevindran cunyats, però només esdevindran cunyats durant 2 anys, perquè Isabel Martorell acaba morint sense donar-li descendència i aquest fet produirà una disputa entre Martorell i Ausiàs al voltant de l'herència del patrimoni que rebia Ausiàs. Però bé, es va quedar una disputa i no passaren amb més.
Es van creuar lletres de batalla, eh?
Sí, es creuen lletres de batalla, però la intenció de Martorell era creuar les espases, però al final no les van creuar. Dirà que anys després, Ausiàs Marc es torna a casar una altra vegada amb una nova esposa, Joana Escorna, que també li aporta un substanci patrimoni, i cap fill, l'anterior, i que...
Escolta, intenta bellugar-te una mica, que la recepció ha empitjorat en aquest moment.
Sí, vale. I no li dona el fill, i m'ha quedat senyor. Al poc temps, l'any de 1359, després d'una llarga malaltia, Ausiàs Marc mor a la seva casa del carrer Cavallers de València. I és soterrat a la capella dels Marc, a la catedral de València, que encara existeix la tomba, podem veure la làpida al terra, i hi ha uns versos d'Ausiàs Gravalls que diu: jo son aquell que en la mort de l'ic prenc, pois que no tolc la causa perquè em ve. Finalment, com a colofó d'aquesta intensa vida, també podem sentar entre les seues possessions l'inventari de llibres, el manuscrit, les seues poesies i, curiosament, una llarga llista d'amors il·legítims que va tenir i l'esment de 5 fills bastards. Amb les esposes oficials no havia tingut fills, però amb les il·legítimes sí. Què podria dir la seva poesia? Doncs que és una poesia escrita en el català que es parlava a la Safó i que gira al voltant bàsicament de 2 grans temes, l'amor i la mort, però sobretot la mort. Finalment, com a nota curiosa sobre la poesia, us puc dir que trobem tota una sèrie de senyals o pseudònims, que són d'herència trobadoresca, amb els quals pretenia amagar els noms reials de les senyores a qui anaven dirigides aquestes composicions. I trobem senyals tan famosos com el plena de seny o gir entre caps. I així, com per acabar aquesta presentació de Marc, us llegiré una de les seues poesies, si us sembla.
Endavant.
Sí, té idea.
Comença així. Tot llaurador és pagat del jornal. Advocat qui per lo guanya el ple. Jo, per servir a mort, romanc desfet de quant té. Que servir no me'n cal. He fet senyor del seny a mon voler, vent amor de mon seny mal servit. Rapaz l'he fet, he deu a part d'aquí, e són 7 anys que lo guardo esper. Amor, amor, poc és vostre poder, per altre hom, com jo fer tant amar. Anau, anau, vostres armes a provar, en contra aquell qui vostre no vol ser.
Bé,
I aquí acabaria.
Poema ben interessant en què entra en debat amb l'amor, però també expressa la competició entre les potències de l'ànima que venen de l'atomística.
I surt un altre nou senyal, que és amor-amor, que és un altre nou senyal, també.
Sí, el senyal d'aquesta poesia és l'amor-amor. Us he esmentat el plena de senyor Llir, entre cas, però també tenim l'amor-amor.
Perquè
I
això
un
de...
altre és el foll-amor.
Segur que Llir, entre cars, algú deu haver descobert d'on ve.
Li passo
el micròfon al Pina, ja veuràs.
Em penso que de la Bíblia.
Sí, sí. Digues.
Això ha de venir de la Bíblia, segur. No sé si dels Salms, probablement.
Doncs és possible, a mi em sona molt això.
Perquè si no seria de...
A molt lluny.
Espera, Salomó va escriure el Càntic dels Càntics. Bé, no sé si és dels Salms o... Potser és dels Salms.
Doncs escolta una cosa, Emili. La poesia d'Ausiàs Marc es va popularitzar molt gràcies també a les interpretacions que en va fer el Raimon, no? Per exemple, Veles i Vents, aquella cançó tan coneguda del Raimon.
Sí, clar, gràcies a un altre valencià, l'Ausiàs Marc, diguem que surt d'aquest oblit en el que estava.
Molt bé.
I se'l reconeix com a gran poeta, clar.
Alguna cosa més, Emili?
No, ja estem.
Doncs ens has deixat molt interessats en aquesta figura i passem a la secció següent.
A veure.
Molt bé. Bona nit. Adéu.
Adéu. Adéu.
Internet i llibres.
Bé, recordeu què és allò de intentar formar part d'un grup de lectura, d'un grup de lectors, per exemple, relacionats amb una biblioteca o que es troben doncs un divendres al vespre, per exemple, en una cafeteria. Bé, si sabeu que és un club de lectura, quantes persones normalment participen en un club de lectura? 15? Serien moltes. Imagineu-vos un club de lectura de més d'un milió de persones de tot el món. Estem parlant del Facebook, dels llibres, de Library Thing. Library Thing és una xarxa social de catalogació de biblioteques per als amants dels llibres. La seva adreça, jo trobo que és més senzill accedir-hi a través de Google i escriure en les cerques en català Library Thing, però de totes maneres, si algú vol adreça, seria http://cat.librarything.com, ja sabeu que en anglès library vol dir biblioteca, .com. Seria una cosa així com allò de la biblioteca, o una cosa de biblioteca. Library Thing, com us dic, és una xarxa social i t'ajuda a crear un catàleg de llibres amb qualitat de biblioteca. No estem parlant pas de comprar, ni prestar, ni vendre llibres en línia. No és això. En tot cas, tu pots pensar en llibres que tens, en llibres que has llegit, en llibres que t'agradaria llegir, en llibres que potser vas deixar algun dia, és igual, en els teus llibres preferits, i fer-los constar en un espai virtual extraient la informació d'aquests llibres de diverses fonts. De diverses fonts que poden ser, doncs, per exemple, Amazon, la llibreria del Congrés dels Estats Units, un lloc imprescindible en qualsevol recerca. Penseu que tenen una quantitat impressionant de llibres. Tot allò que es publica cada any a tot el món els va arribant amb regularitat. I més de 690 biblioteques de tot el món. És més, en el moment que entreu a Library Thing i us registreu com a usuaris de Library Thing, veureu que una de les prestacions és la localització a través de Google Maps del lloc on residiu i la facilitació de les dades de les biblioteques i de les llibreries que teniu més a la vora. De seguida us apareix aquesta informació en el mateix moment que entreu al vostre codi postal.
Però això ho veu tothom?
Bé, això ho veu l'usuari. I l'usuari què pot fer a Library Thing? Okay. D'entrada, doncs, crear la seva biblioteca. Però, a més, pot contribuir amb etiquetes, valoracions, escrivint ressenyes de llibres, amb coneixement comú, és a dir, sobre el llibre o l'autor, noms de personatges, premis, participant en fòrums de membres de Library Thing, esdevenint un crític primerenc d'una obra que s'ha publicat tot just, doncs, que s'acaba de publicar. En català en diuen crítics matiners, de fet serien early reviewers en anglès, és a dir, aquells que primer fan la crítica d'un llibre o la ressenya d'un llibre i que, per tant, tenen dret a llibres gratuïts a canvi d'aquestes ressenyes.
I qui els hi dona aquests llibres?
Bé, es veu que algunes editorials, jo no ho he arribat a comprovar, perquè no he fet cap ressenya primerenca, diguéssim, però algunes editorials faciliten llibres per premiar aquells que fan la crítica del llibre, que són els primers a fer-la, vaja. Bé, evidentment que la llengua dominant és l'anglès, per descomptat, perquè és la llengua de comunicació internacional més estesa, potser, però de totes maneres el portal s'hi accedeix a través del català, perfectament. Hi ha una versió en català per els usuaris dels països catalans.
Hi ha llibres en català també?
Sí. Jo per exemple, m'he pujat algun llibre en català de la, o sigui, les referències, diguéssim, de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, sense cap problema.
Molt bé, doncs.
Doncs bé...
Jo volia dir una cosa en relació a la secció d'abans, a la secció d'Ausias Marc. Quan hem parlat del llibre entre cards,
ens pots confirmar de la Vulgata Lilium Inter Espines,
l'origen ve del Càntic dels Càntics.
Del Càntic dels Càntics.
L'he consultat amb l'ordinador.
L'he consultat ara mateix a la base.
O sigui, del savi ser l'amo.
Exactament. Bé, doncs.
Vinga, estem al cas.
La crònica.
Bé, tenim ja el micròfon nostre benvolgut en part des del sud. Bona vesprada, en part.
Bona vesprada, com esteu?
Aquí treballant i fem el que podem per fer un programa el més digne possible.
Mira, això està bé, sempre que siga possible, veritat?
Sí, sí.
Pues avui no sé si és digne o no, perquè no puc escoltar-vos. No sé quin problema tinc a internet i no puc escoltar-vos. No sé si és que s'ha penjat l'emissora... M'ha penjat jo o s'ha penjat el meu programa?
Tranquil·la, que ja saps que encara que no ens puguis escoltar en directe,
esteu.
Podràs descarregar el programa
sencer
a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Celoni.
Molt bé.
I si no, dimecres el pots tornar a sentir en reemissió. Sí.
Molt bé. I escolteu, en diferit manteniu la mateixa hora d'emissió o no?
No, és una hora més tard.
Sí, de 10 a 11.
Els dimecres.
Mira. Els dimecres de 10 a 11.
Molt bé, molt bé, molt bé. Un segon, perquè veig que ara sí que us puc escoltar.
Jo sentia una mica d'eco,
Aquí la nostra tècnica ha fet alguna cosa també especial amb l'aparell.
Molt bé, molt bé, fenomenal, perquè no podia mixar com inhabilitat, i aquestes m'han inhabilitat i no m'han enterat. A veure, coses que vos conte. La taula de filologia que s'ha reunit aquest cap de setmana al CIRA per parlar-ne de l'ús social del valencià. Jo ja sé que això és una cosa passada, però és que en el programa d'avui vaig a contar-vos coses passades i coses que estan per vindre encara. Coses que m'han semblat interessants, no? Això de la taula de filologia, s'han juntat un grup de lingüistes, bé, lingüistes, historiadors de la llengua, professors, tècnics lingüistes, també de l'administració i dels ajuntaments i d'escriptors professionals en definitiva de la llengua, per reivindicar d'alguna manera, per veure un poc la situació de la llengua i quin model de llengua volem desenvolupar els parlants valencians. Perquè ells parteixen d'una premissa, no sé si encertada o no, no sé quines són les conclusions d'aquesta taula de filologia. La veritat que la llengua cau en desús, sobretot perquè els parlants de vegades no la acaben de reconèixer o li és aliena, no? Perquè es perden les formes genuïnes i bé. Ells, tot i que estan per la unitat lingüística del valencià amb la resta de variants dels territoris catalans, diuen que sí que hauríem d'emprar nosaltres, els valencians, un lèxic que fora més genuí, que rebutjarem les variants més occidentals, més del nord, i veig un poc que entren en la línia de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana. No, al revés, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. L'altra ja sabeu que és la REACA, i que té uns altres criteris completament diferents. Bé, sí que passa per la línia dels documents normatius, per descomptat. Hi ha membres de la taula que són professors de la Universitat de València, ben reputats, com l'Emili Casanova, la veritat, la Velaz Saragossà, i també altra gent, el Lluís Meseguer, que està a Castelló, a la UGI. Però bé, en principi era per reprendre el model de llengua, no?, es va convidar també al cap de direcció del diari de l'Avui, perquè crec que ha tret un llibre recentment, no sé si recentment, bé, però sé que és autor d'un llibre d'assaig que es diu Això del català, podem fer-ho més fàcil. I d'alguna manera hi contava un poc pues, que sí, que s'ha d'acostar la llengua als parlants. No sé ben bé... quin és el preu d'eixe acostament o d'eixe apropament, no?, de la llengua als parlants, perquè una cosa són les formes genuïnes o una cosa són les formes més planeres i una altra cosa és empobrir la llengua, jo crec, no?
Uh-huh.
I bé, sí. I un poc anava per ahir, han estat divagant i parlant, s'ha presentat també un llibre que es diu Millorem la pronúncia i, en fi, han estat ahir trencant-se el cap un poc en eixe sentit.
Uh-huh. Era l'Albert Pla Nualar, potser, aquest de l'avui.
Tu sí que saps, eh? Tu sí que saps. Mira el Jordi com està d'informat.
És que últimament ha publicat elogis sobre la gramàtica de l'Acadèmia de Valenciana de la Llengua.
De la Llengua. Pues deu de ser que els elogis se'ls intercanvien.
Són recíprocs.
Efectivament, és l'Albert Pla Nualar el que estava... Uh-huh. que estava convidat i sí que és molt en la línia d'aixòs documents que s'atraen ara a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, jo sé perquè han sigut professors meus i estava també l'Antoni Ferrando, l'Albert Hauff, tots aquests són, l'Albert Hauff menys, però l'Emili Casanova i sobretot el Ferrando són prou amics d'arribar a una llengua més autòctona, diguem-ne, més d'ací. Sense oblidar, per descomptat, la unitat de la llengua, que això, la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana, els blaveros són, és una altra qüestió completament diferent.
Què volies afegir?
Què vull afegir? Tenim temps? Anem bé de temps?
Sí, sí, anem bé,
sí,
anem
sí,
bé
anem
temps.
Bé. Bé, doncs, se li ha retut homenatge, l'homenatge el faran demà, concretament, rebrà el premi importante, que així es diu, que és un premi que coincideix el Club Diari Levante i l'edició impresa del Diari Levante, d'ací del País Valencià. Li reten homenatge demà al professor Bauset. N'ha rebut...
100 anys.
Efectivament, n'ha rebut homenatges moltíssims per aquests 100 anys que va complir, si no recordo malament, cap a l'agost, però ha rebut molts reconeixements del món cultural del País Valencià, no? La Societat Coral del Micalet, que també n'hem parlat alguna vegada, l'Ajuntament de l'Alcúdia, que és on va néixer, i ara li faltava aquest premi important que rebrà demà mateix a la seu, del Club Diari Levante. Ja sabeu que ell va ser un dels primers en reclamar l'Estatut. Contaven d'ell, jo no sé si això és un tòpic o no, perquè, clar, l'home té 100 anys, encara que té una clarividència i uns raonaments encara molt encertats, no? Però deien que era un dels que anava replegant signatures per a que la televisió de Catalunya es poguera veure per ací baix. O sigui, que no sé si anava casa per casa o com, però bé.
Per això no s'entén que l'homenatge no li hagi fet el govern de la Generalitat de Valenciana, sinó que li hagi fet el Diari Levante.
Bé, és que deixes tenim unes quantes, Joan. Jo no sé per què sempre entre retragueu aquestes coses i ja sabeu que... Però sí, d'aixòs exemples tenim molts. Tu saps que, mira, te'n dic el més recent que ha sigut aquest cap de setmana o fa uns dies. El Correllengua, que sabeu que va per totes les terres del País Valencià, no només del País Valencià, per tot arreu dels territoris de parla catalana. Doncs en Torrent li ha tocat al Correllengua reivindicar aquest any el nom de País Valencià per a una avinguda principal en una població d'ací de la comarca de l'Horta Sud, que és Torrent, que és una població prou important en volum demogràfic, i després de 30 anys resulta que l'Avinguda País Valencià ha passat a ser Avinguda del Vedat. El Vedat és una pinada que hi ha en la part de dalt de la població i després de 30 anys que es deia Avinguda del País Valencià li han canviat el nom. Així que el Correllengua s'ha fet en un ambient reivindicatiu, o vindicatiu, millor dit, acompanyat de tabals, de dolçaina i bé, així... O sigui, exemples d'estos, Joan, en tenim prou. Ja t'ho dic ara. Tenim uns quants. I a veure, qui vulga no perdre's el simposi sobre Francesc de Borja, avui ha començat, però també demà i després demà, a la Casa de la Cultura de Gandia, i també el 4 i el 5 de novembre, que acabaran de redonir, és un simposi internacional per a conèixer... la vida o els aspectes més destacats de Francesc de Borja. També participaran universitats valencianes, espanyoles i europees, i una amontonada de gent, no me feu repetir ara que no ho tinc al davant, especialistes en Francesc de Borja.
Molt bé, en part. Ara potser sí que el temps ja...
Ara sí, estem ahí. Molt bé, doncs apunteu-se al Simposi Internacional de Francesc de Borja, no deixeu d'anar als octubre o de fer-lo seguiment i la setmana que ve parlem de llibres.
D'aquí a 15 dies.
D'aquí a 15 dies, vols dir?
Sí, perquè...
Ni l'1 ni el 8.
Ni l'1 ni el 8 ho farem.
D'aquí a 3 setmanes.
D'aquí a 3 setmanes, molt bé.
El 15, doncs. El 15, 150 programes.
El 15, ahir anem.
Aquí anem.
Magnífic. Ahir parlarem de moltes coses. Doncs res, Vinga. Una abraçada, passeu molt bé i estem en contacte.
Vinga.
A veure.
Adéu.
Una abraçada.
La Biblioteca Viva.
Bé, comencem a parlar de les novetats de les activitats de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni al mes de novembre. Tot això que parlaré ara serà a partir del mes que ve. Però com que hem arribat ara i després estarem, com que estarem 15 dies sense fer el programa, val la pena parlar-ne abans. El dijous 4 de novembre a les 7 de la tarda, contes, hi ha una secció de contes que es titula Nit de difunts, vampirs, bruixes i apareguts, amb Marta Escudero. Diu, l'afegit diu, vine a passar un vespre infernal i terrorífic. Gaudeix d'una sessió de contes d'apareguts, vampirs, bruixes i rituals màgics amb els contes xinesos i de fantasmes, etc. Marta Escudero, soci fundadora de l'Associació de Narradors i Narradores i proclamadora del cicle de contes del Harlem Club, del Harlem Jazz Club de Barcelona. I això és per públic jove i adult, no solament per gent jove, sinó per tothom. Petita hora del conte, la serà divendres 5, el dia següent, a les 7, a les 6 de la tarda. Aquesta petita hora del conte és un conte per a menuts, té per títol Contes i Jocs de Falta amb l'estrella dels contes. És un espectacle familiar per infants a partir d'un any. D'un any vol dir, ja ha acabat de néixer cap aquí. Petita hora del conte, divendres 5, a les 6 de la tarda a la biblioteca. També a la Vall-llòria, hora del conte a la biblioteca de la Vall-llòria. Divendres 12 a 6:45 de la tarda. Qui no té nas? A càrrec de Mont Nas. En títol, Pallasso del Gran Circ Xic perd el seu nas i no el troba al seu serró. I comença així la seva aventura botiga rere botiga en busca del nas perdut. Espectacle per a nens i nenes a partir de 5 anys. Parlem de la tertúlia literària d'aquest mes. La tertúlia serà el divendres dia 19 a les 7 de la tarda. Tertúlia literària sobre El quadern daurat de Doris Lessing, conduïda per Joan Manyes, el gran llibre clàssic del feminisme. Va ser un dels primers llibres que van parlar d'aquest tema. És un llibre, ja us aviso, que jo que l'he llegit, és un llibre gruixut i dens, però que és interessant. Anna Wolf parla, és tota una història que parlen de gent divorciada, mare d'una nena, crisis personals, etc. Tot això ho trobareu divendres 19 a les 7 a la biblioteca. No a la... on era abans, No al hotel El Suís, sinó a la biblioteca. I finalment direm que l'hora del conte del divendres 26 a les 6 de la tarda serà Contes de l'altra banda del mirall, amb Alicia Molina. Això són contes per a nens i nenes a partir de 5 anys. I amb això acabem aquesta informació.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, Jordi i companyia, què feu?
Hola, mira, com va tot?
Treballant aquí durament per fer un, per fer un programa potent i que enganxi la gent.
Doncs,
ho intentem, sí, vaja.
Ho estem aconseguint, penso, perquè... jo cada vegada... Jo tinc... Bueno, aquí tenim, aquí en Maresma tenim adeptes de cibernautes, òbviament, perquè aquí no es podem escoltar, però sí que la gent em... Bueno, clar, jo els hi dic que ens escoltin, evidentment, però estan entusiasmats.
I que ara poden sentir el programa a casa seva, perquè a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha el programa baixat.
Sí, ho sé. Jo és que és la manera que cada vegada tinc de sentir-lo, si no, no podria,
Bé. I escolta, doncs nosaltres també estem molt il·lusionats que ens faci saber que ens segueixen des del Maresme. Què et sembla? Quina és la teva contribució en el programa d'avui? Què ens explicaràs així en secret?
Doncs, a veure, és una contribució, si més no, sorprenent, perquè ni jo mateixa m'imaginava llegint un llibre d'aquests. D'acord? Llavors, bueno, diem que el llibre és El secret, de Rosa Vall, i bé, jo no me'l vaig comprar. A mi em van insistir molt en que llegís i el llegís, perquè jo estic una mica en contra, suposo que és per la meva formació professional, però estic absolutament en contra d'aquests llibres d'autoajuda i superació. Però m'he trobat amb una grata sorpresa, que no és de l'estil d'aquests psiquiatres nord-americans, estil californià, d'aquests que fan bestsellers i ja està, aquí queda tot, la gent no els llegeix i tampoc si s'hi posen massa en pràctica el que fan. Però en aquest cas jo m'he trobat amb un llibre molt en la ona de les 7 lleis espirituals a l'èxit d'en Deepak Chopra, d'aquest estil, no? Llavors vaig pensar, mira, em sorprèn i gratament. El secret és d'una autora australiana, la Rhonda Byrne, com us comentava, i aviam, potser també és cert que en una època de bonança econòmica i optimisme social tampoc me l'hagués llegit, però en els temps que corren ara, doncs t'insufla com bastant optimista. Bàsicament, la idea principal del llibre és el poder del pensament i com més positiu és el pensament que teniu vosaltres, que tinc jo, que té l'audiència, que té tothom, doncs així ens funciona la resta de la vida, no? Tot això amb una harmonia còsmica i tot això molt tipus, molt en un estil budista, però ben tocat, vull dir, sense fer cap mena d'apologia ni de cosa estranya, vull dir, és una explicació molt, molt senzilleta, però bueno, tothom la pot entendre, de com nosaltres, si tenim pensaments positius, doncs provoquem accions positives en nosaltres mateixos, per tant, també en el nostre voltant, també estem provocant accions positives. I això m'ha agradat, o sigui, aquesta part és la que jo m'he quedat, diguem, del llibre, perquè penso que és cert, i mira, se m'acaba d'acudir que m'agradaria convidar-vos a vosaltres i a tota l'audiència, a veure si aquí, dilluns vinent no hi ha programa, però a l'altre dilluns, intentar dur a terme, doncs, això, no? Si nosaltres estem de mal humor, preocupats, sempre, saps allò, aquella cosa negativa que tenim a dins, la gent al voltant se'ns comporta d'una determinada manera. Però, en canvi, si nosaltres entomem tot el que ens ve, bo i dolent, perquè, clar, no sempre ens venen coses bones, i ho afrontem amb optimisme, amb il·lusió, ens ho prenem com són etapes que hem d'anar superant, la gent al nostre voltant veurà la nostra cara aquest optimisme i aquesta il·lusió malgrat les adversitats que ens puguin venir. Llavors jo convido a tothom a que intentem fer això durant una setmana, a veure si és cert el que diu la Rhonda Byrne, perquè clar, la teoria és molt bonica, ara hem de posar-la nosaltres en pràctica. Fem-ho col·lectivament, ja que tenim aquest espai obert a l'audiència per poder-ho fer. No és un llibre massa llarg, ni és massa complicat de llegir, i aviam, és una... com us diré? Aviam, vosaltres em direu, bueno, si no el llegim no serem feliços. No es tracta d'això, no és un tractat de felicitat, ni molt menys.
Has trobat alguna recepta interessant que pensis que pot cridar l'atenció de la gent que ens escolta?
Mira, jo sí, el cert és que sí. Jo ho he fet des que l'he llegit, fa poquet que l'he acabat, però des que l'he llegit sí que intento, doncs quan em passa alguna una cosa intranscendent, no parlo ja de coses importants, quan em passa una cosa intranscendent, com pot ser una tonteria, com anar per l'autopista i que el camió, això és bastant típic, quan veuen una dona amb un cotxe petit, els camions et tallen. Vull dir, això és un fet innegable, totes les dones que ens estiguin escoltant segurament ho corroborarien. Doncs a mi això em feia ràbia, ja em posava de mal humor. No em durava massa, però m'entens? En canvi, ara penso, bueno, mira, això per ell. Com d'infeliç deu ser aquest home per fer aquestes coses, no? O per pensar-se que pel fet que ser una dona, saps? Llavors jo a poc a poc he anat intentant modificar aquests petits pensaments que segurament, segons la Rhonda Byrne, em duran a modificar grans pensaments. Clar, jo entenc que estem en una època, insisteixo, que no està la cosa com per anar somrient a tota hora, però sí és cert que la gent ens agrada rodejar-nos i envoltar-nos de gent doncs alegre, optimista i de gent que té coses interessants a portar-nos i tendim a defugir, però això no ho diu la Rhonda Byrne, això és que és una qüestió de lògica i tendim a defugir d'aquella gent que no ens aporta això, que ens aporta mal rotllo, no sé, no us trobeu vosaltres de vegades amb persones que com estàs? Malament, i ja t'expliquen totes les coses dolentes. Doncs això segons la senyora Byrne, té unes conseqüències, el ser així té unes conseqüències i no són positives, són negatives, mentre que si tu tens un pensament positiu, per un efecte, diguem, papallona, per dir-ho d'una manera, doncs tot el teu voltant es va positivitzant. per dir-ho d'una manera. Provem-ho, a veure, jo us proposo, provem-ho. Que la cosa funciona, doncs tothom ha llegit llibre. Que la cosa veiem que no es mou res, doncs mira, haurem passat l'estona, això sí que us ho puc dir.
Molt bé.
El té entramat, el català el té entramat.
D'acord, d'acord.
I bé, doncs... He escoltat amb molt d'interès això dels contes i llàstima que m'agafi tard i el 4 de novembre dijous, faig entre setmana, però la veritat és que era molt interessant.
Molt bé.
Molt interessant de poder anar-hi.
Doncs vinga, ens veurem sentint d'aquí 15 dies.
El programa 150.
Molt bé.
Vinga.
Doncs vinga, bona nit.
Bona nit.
Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. El noticiari.
Bé, parlem de la programació de l'Espai Mallorca. Ja recordeu que l'Espai Mallorca a Barcelona es troba al carrer del Carme 55, Barcelona. A telèfon 93 442 91 93. Està a prop del Metro Liceu, eh? Doncs diem les activitats que fan... Allà fan activitats pràcticament cada setmana, eh? Ens direm les dues últimes d'aquest mes. El dimecres 27, Llúcia Alluernada d'Antoni Atur, presentació de la novel·la d'aquest mateix títol, que és una col·lecció magatzem que Antoni d'Edicions documenta Balear. Llúcia, la protagonista d'aquesta novel·la, és un thriller que duu una vida aparentment harmoniosa, feliç i tranquil·la a ciutat en els anys 90, però oculta una part de la seva existència a tothom. La seva angoixa creix quan una desgràcia l'engoleix dins un remolí que acabarà canviant el seu destí. Presentarà l'acte de l'escriptor Bernat Joan. I, finalment, el dijous 28, dos documentals del cicle, de l'apartat de cicle de cinema, 345 segons del meu viatge a Nova York, és un film fet per Anna per Petrus, de 9 minuts només, eh? Una ciutat mediàtica com Nova York, que és vista a primer cop d'ull i, a més, amb molt poca estona, doncs quatre trets importants per a tota la gent que hi interessi una pel·lícula de viatges. I Palma a Palma, el segon salt és 35 minuts, és a Palma de Mallorca, una de cada quatre taxistes és una dona, el que suposa que el percentatge més alt d'Espanya i probablement d'Europa, de dones taxistes, vull dir. Aquestes dones divertides i lluitadores ens conten la seva experiència en el treball i com ha influït les seves vides. Recordeu que això ho fem al carrer del Carme 55 de Barcelona.
Bé, i voldria fer menció a l'entrevista que fan al darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, concedit per Òmnium Cultural. Naturalment, em refereixo a Jaume Cabré. L'entrevista doncs, està publicada dins la revista d'Òmnium Cultural d'aquesta tardor del 2010 i diu coses tan interessants com «Jo no sóc bilingüe, sé idiomes». I quan li pregunten, doncs, quan vas pel món encara et demanen perquè escrius en català, diu, Europa ja no, i encara menys després de Frankfurt. Saben què és i no se'ls fa estrany. Abans sí que t'ho preguntaven molt, sobretot a Espanya. L'entrevista té lloc a casa del darrerament doncs, nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la realitza Vicenç Villatoro. Veiem doncs l'espai de treball d'aquest escriptor de Jaume Cabré, es fa un repàs a la seva trajectòria literària, publicacions, novel·les, vaja, com Senyoria o La Trenyina i encara Les veus del Pamano i fins i tot es repassa un moment important que va ser la seva col·laboració amb el col·lectiu Ofèlia Dracs, que oferia literatura de gènere en un moment en què potser feia falta.
Una notícia ràpida, dient que Lolita Bosch reivindica la qualitat de la nova narrativa catalana. Acaba de publicar Veus, una antologia de textos de 41 autors de menys de 45 anys. És una escriptora amb una trajectòria prou insòlita, es va formar a Mèxic on va passar 10 anys, i fa 6 que ha tornat a Barcelona i ara és notícia perquè acaba de presentar Veus de la nova narrativa catalana, publicat per Empúries. És una antologia de textos i per això la motivació del llibre és que està ben tipa de sentir dir que la literatura catalana és dolenta i per això ha fet aquest llibre d'aquí i precisament per això també va ser entrevistada en aquest mateix programa.
Bé, la frase que avui sentirem és de George Bernard Shaw i diu el següent: alguns miren les coses que existeixen i es pregunten per què. Jo somio amb coses que mai han existit i em demano per què no.
Bé, amb aquesta frase que fa pensar que ja ha dit Jordi, doncs ens acomiadem d'aquest programa 149 i d'aquí 15 dies, no d'aquí una setmana, sinó d'aquí 15 dies, ens trobarem el programa número el 15 de novembre, si no, no m'erro, ens trobarem a trobar amb el programa 150, que serà especial. Per tant, estigueu atents aquest dilluns, perquè serà un programa especial del 150è programa de Tirant de Llibres. I amb això, doncs, que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.
Adéu, bona nit, a reveure tothom.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.